A 37 ocasions ha dit que hi havia un acord de pau, per tant se l'ha vist ansiós a l'administració Trump per signar aquest acord de pau, i ha estat Teheran qui ha marcat el ritme. Hi haurà sobre la taula en els propers mesos, s'ha dit, el desbloqueig d'aquests 24.000 milions d'euros que estaven bloquejats des de 2018 per culpa de l'administració Trump, quan es va aixecar precisament de la taula i va abandonar aquest acord nuclear. Per tant, marxa enrere de Trump també i desbloqueig de 24.000 milions d'euros, que es diu aviat, aixecament d'altres sancions, que no només són aquestes, i Israel ha passat de ser, podríem dir, un soci de l'operació il·legal a l'Iran, a ser com una mena de convidat pària que l'acord d'alguna manera ha de neutralitzar. S'ha filtrat fins i tot que els Estats Units, bueno, concretament Trump, havia trucat a Netanyahu per dir-li què nassos fas bombardejant el Líban. Per tant, la demostració fàctica, en definitiva, de que l'Iran ha guanyat la guerra de golejada. Sí que hi ha la qüestió de l'armament nuclear, veurem. El que passa que l'armament nuclear no sembla que el necessiti Iran per, com a factor dissuasori. O sigui, l'Iran acaba de demostrar en aquests mesos de resistència antiimperial lista que no necessita ni tan sols l'armament nuclear per plantar-se i plantar cara a l'imperi dels Estats Units i Israel.
El poder militar que té l'Iran i que ha demostrat. David.
Dius que Iran ha guanyat la guerra, el que l'ha perdut segur són els iranis pobres que s'hauran de menjar, seguir menjant el règim aquest d'escarós.
Per tant, un fracàs dels
fastigós,
Estats Units.
I alhora s'han menjat doncs tota la duresa de la guerra
provocada pels teus amics israelians.
Per Marta Riaida. Molta prudència amb aquest acord. Jo crec que amb tot el que diu Trump hi ha un gran escepticisme. És evident de que si divendres s'anuncia el tractat, doncs encara s'està negociant, que ahir es va fer aquest anunci, doncs, perquè això ho fa molt Trump, ho volia fer coincidir amb el seu gran acte, aquest acte impresentable de la Casa Blanca del seu 80è aniversari, i necessitava una suposada victòria. Per tant, jo crec que prudència i escepticisme, quan veiem els termes de l'acord i tot plegat, ara, tant de bo, doncs, s'arribi a un acord raonable i passem pàgina en aquesta, com a mínim en aquesta fase de la història, que la història del Mitjà Orient doncs és sessió contínua, no?
Afra.
Bueno, jo estic en la línia de tenim un Trump, un Donald Trump i uns Estats Units que van decidir en el seu moment seguir les passes de Netanyahu, i en les darreres setmanes les crítiques, si més no les crítiques, de Donald Trump a Netanyahu han estat públiques. Tot i així, han actuat com fan absolutament sempre, pressió militar, operacions armades, i han tensionat Orient Mitjà que, bueno, més enllà de la vulneració del dret humà directe, que és el que hauríem d'estar criticant tot, sembla que Occident ens ha cridat especialment l'atenció i la mobilització al fet de l'implicació directa en termes econòmics. Mi no m'acabo de creure aquest acord simplement perquè no sé quantes vegades han anunciat ja l'acord. Per tant, prefereixo esperar, veure què assigna, com assigna, quins són els criteris, i no tinc cap mena de dubte que si això va de decidir sobre Netanyahu, si continua o no continua, seguirà, i tindrem un Donald Trump que li farà seguidisme.
Home, és sorprenent, perquè abans anàvem en directe a Jerusalem, Netanyahu encara, primer que ha demostrat que va per lliure sempre, però ara,
sempre,
de moment encara no ha reaccionat ningú al govern d'Israel, que també és sorprenent, perquè estem parlant d'un acord que seria important.
No, jo estic d'acord amb l'Àfra, que jo no... La primera reacció és incredulitat, vés a saber què és el que passa. Tantes vegades dit, ja sabem que ara mateix els interessos d'un i altre ja no són coincidents, que un vol acabar i l'altre vol perllongar-ho, i aquest és el gran dilema. Per tant, no ho sabem. Mentretant, el que sí sabem és que, a banda de tots aquests efectes negatius sobre la població des de tants punts de vista, polítics i humans, el cert és que a nivell econòmic això ja és un estrall absolut, que encara que ara s'obrís definitivament i que no hi hagués problemes a l'estret, els efectes econòmics són globals i molt importants, i per tant desitjar que això s'acabi i desitjar que efectivament en aquella zona i en general hi hagi un veritable acord des del punt de vista de la política nuclear, no? Però tampoc això ho sabem, ni sabem què és el que hi ha. Per tant, efectivament, prudència i esperar a veure si aquest cop és el definitiu.
A tot això, com dèiem, aquest cap de setmana ha estat intens pel que fa a les protestes de mestres i professors que exigeixen al govern més reunions. D'aquí a dos minuts, Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
Y ahora, tasta el blanco de verano. Don Simón.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ara estàs a l'Estat Passant, també?
Sí.
Sí, estàs còmode?
Sí, sí.
T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí,
sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
Clar, és fàcil.
M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Caldrà seguir també les conseqüències econòmiques d'aquest pacte entre l'Iran i els Estats Units, i de moment les borses que pugen i el preu del petroli que cau. Com ha obert les borses europees? Lara García, bon dia.
Bon dia, doncs. Han obert amb crescudes generalitzades properes al 2%. L'IBEX 35 és la que més creix, ho fa amb un 1,97% de crescuda, i de fet acaba d'assolir màxims històrics perquè supera per primera vegada a la història els 19.000 punts. La borsa alemanya és la següent que més creix, amb un 1,84%, seguida de la francesa amb un 1,73%, i continua també tenyides de verd les borses asiàtiques. La que més augmenta hores d'ara és el Nikkei, la borsa de Tòquio, amb un 5,33%. I com deies, continua desplomant-se el preu del petroli, baixa un 4,40% i se situa en $83 el barril de Brent, que és el preu més baix des de principis de març.
I
I a aquesta hora, quan són les 9 i 9, ens acompanya el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Conseller, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Abans de res, ara parlarem també de les concentracions d'aquest cap de setmana, dels mestres i professors. Tenim també aquests incendis del cap de setmana. Vull saber quina preocupació també té aquest tema pel govern. Però abans voldria preguntar-li per la setmana del Papa, perquè vostès creien, no sé com ho va viure vostè personalment, la visita del Pontífex la setmana passada.
Bueno, jo crec que té una doble vessant, no? La primera té una vessant evidentment espiritual, perquè no, és el cap de l'Església Catòlica, i per tant, doncs, per moltes persones no, i per molts catalans i catalanes també ha tingut una dimensió espiritual important, amb un missatge de concòrdia, de pau, del missatge de l'Evangeli, però més enllà d'això, com a catalans i catalanes, crec que ha sigut un gran missatge de país, no? Hem vist reflectat els nostres valors, qui som, la nostra identitat, la nostra llengua, i crec que en podem fer un balanç positiu. Crec que Catalunya s'ha expressat en el món de la millor manera que podia fer-ho, d'una forma impecable. Crec que aquests dies deixen imatges de record. Molts de nosaltres tenim en ment, no?, el que ha passat a la Sagrada Família, però jo posaria la imatge de la visita al centre penitenciari de Brillants, on hi ha persones privades de llibertat, a la capella de Sant Agustí, amb alguna escena, no?, també molt bonica que hi ha, amb les entitats socials. Bueno, crec que ha sigut una setmana on s'han expressat, doncs, valors que també són reflexa de què som com a societat catalana. Ha sigut un missatge molt important per la llengua, que era una qüestió fonamental que portàvem, no?, que ha mostrat aquest nivell de sensibilitat, i també, doncs, ha pogut ser una bona commemoració de qui és Antoni Gaudí, no? Nosaltres, gran arquitecte universal, i per tant també una imatge d'un país universal amb vocació, no?, de mirar el món, i crec que deixa un bon llegat amb un gran treball també, si m'ho permet, dels servidors i servidores públics que tots aquests dies, doncs, han treballat perquè funcionés tot correctament.
Però entén les crítiques que diuen que el govern hauria d'haver tingut una posició més neutral davant d'una visita com aquesta?
Bé, jo crec que aquesta és la virtut de la democràcia, no? Que vivim en un país que és aconfessional, però també és normal que és una visita d'un cap d'estat, que hi ha molts ciutadans i ciutadanes del nostre país que són catòlics, i hi ha molts que no ho són, també hi ha altres persones que professen altres confessions religioses, i també hem de poder entendre que l'espiritualitat forma part d'una part de la vida en comunitat, i de la mateixa manera, doncs, que quan hi ha altres confessions religioses que celebren, no?, doncs, l'inici del Hanukkah o el Ramadà, doncs hi ha una part important de la societat catalana, doncs, que és creient, igual que hi ha una part important que no és creient, i per tant, doncs, les crítiques són normals. També és veritat que teníem un projecte de país que era aquesta commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i a la vegada la benedicció de la Torre de Jesús, que és una icona universal també del que és Barcelona, del que és Catalunya, i per tant em sembla, doncs, que també era adequat que en un moment en el que estem celebrant, doncs, aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la commemoració de la Torre de Jesús, doncs també era normal que el govern s'impliqués, no?, i forma part d'això. Jo crec que s'ha de viure amb normalitat.
Però li cansa que sempre trobin pegues. Ho dic perquè, per exemple, vostè va fer un tuit la setmana passada que deia: si a Catalunya dediquéssim els mateixos esforços que dediquem a buscar les diferències, a anar plegats, en positiu i sumant, seríem imparables.
Bueno, perquè...
Això per qui anava, conseller?
Bueno, jo crec que és una crítica que algunes vegades faig a una certa cultura política que s'ha instal·lat en el país, no en relació només amb això, s'ha instal·lat en moltíssimes coses, no? A vegades posem més els esforços en la política, en buscar les diferències que ens separen els uns i els altres, en assenyalar el punt i la coma, i no en dedicar aquest temps i aquestes energies a trobar espais compartits per intentar projectar el país en positiu, no? Pues ho hem vist en el seu moment amb el model de finançament, tothom buscant, no?, la punta, com allò és que faria un model una miqueta més cap amunt, una mica més cap avall. Bueno, ja sí, però és un salt endavant. Som capaços de poder-lo millorar? Doncs crec que aquesta és una qüestió important. En el cas de la visita del Sant Pare, doncs també, doncs, jo ho entenc, però dic, bueno, discrepar és normal en democràcia, només faltaria, però crec que a vegades la política, i també és un missatge que ens deixa la visita d'aquests dies, de buscar espais de consens i de diàleg. La ciutadania espera dels seus representants polítics que donem un horitzó d'esperança, que solucionem les coses i que posem les energies en arreglar les coses. I a vegades jo, és una crítica que a vegades faig a la cultura política de Catalunya, que tothom, per buscar la forma de diferenciar-se, busca el punt i la coma en comptes d'intentar dedicar els punts d'acord. I crec que aquesta és una reflexió que també l'entomo des de l'autocrítica, que govern i oposició hem de ser capaços, en general, de dedicar temps a fer avançar el país.
Doncs vostè no va dedicar gaire temps a arribar a un acord més global amb ensenyament. Ho va fer només amb dos sindicats, un d'ells no era el principal.
Bueno, perquè defenso el país dels acords i defenso el país que avança. I vàrem fer un primer acord, en aquest cas amb Comissions Obreres i amb la UGT, que va significar avenços molt importants pel sistema educatiu. No només abordàvem la qüestió retributiva, sinó també el suport a l'escola inclusiva, la reducció de la burocràcia, la reducció de les ràtios, que crec que aquest era un element molt important i molt esperat. Vàrem arribar a un acord amb els que en aquell moment volien, tenien ganes de poder arribar a un acord perquè crèiem, no?, el mateix que a vegades entra la dinàmica del tot o res ens porta el no res, i amb voluntat de diàleg i de mà estesa una altra vegada vam tornar-ho a estendre la mà per ampliar aquest acord. Vàrem signar un preacord, no?, amb els professors de secundària i amb l'USTEC, que varen acordar amb nosaltres, i malgrat tot, no?, doncs un d'aquests sindicats no el va ratificar.
Però, vist en perspectiva, conseller, creu que va ser un error arribar a un acord amb dos sindicats, perquè si haguessin arribat potser un acord més global no s'hagués arribat a aquesta situació.
Jo crec que això ha quedat, diguem-ne, bastant autoexplicat amb el que ha passat en els últims dies. Segurament vàrem arribar a un acord amb aquells que volien signar un acord. A mi, jo tinc molt de respecte per totes les organitzacions sindicals, fan el seu paper, cadascuna. Jo m'ho han sentit dir moltes vegades. Crec que la dinàmica del tot o res sovint ha deixat el país en res, o a vegades a la classe treballadora en res. Mira, quan nosaltres vàrem arribar, ens vàrem trobar els professors sent els tercers pitjors pagats de totes les comunitats autònomes d'Espanya. Com hem arribat fins aquí? Que cadascú tregui les seves conclusions. La nostra vocació és mirar endavant, i vàrem arribar a un acord que els situa al capdavant. Amb una pujada... De 300 a 400 euros, finalment amb una pujada de 600 euros més al mes, sumant el que aportem nosaltres més el complement de l'Estat. Pensi que vàrem tocar alguns complements específics, és a dir, conceptes en la nòmina dels professors que no es tocaven en els últims 15 anys. I, per tant, doncs, ho dic honestament, crec que el país es mereix poder avançar i que aquesta dinàmica del bloqueig no ajuda a ningú. I jo puc entendre que hi ha professionals que estan decepcionats, professionals que estan emprenyats per com s'ha arribat fins aquí, perquè avui tenim aules que són més complexes, perquè el repte de l'escola inclusiva és un repte molt important, per qüestions retributives, però jo també, permetin-me que faci un reconeixement. Vull dir, jo crec que, i ho entomo amb esportivitat, però crec que a vegades hi ha expectatives amb aquest govern que solucioni en 2 anys problemes dels últims 10 o 15. I, per tant, serà impossible solucionar els problemes dels últims 10 o 15 anys només en 2 anys. I per poder-los solucionar necessitarem anar donant una passa, una altra passa i una altra passa. I crec que si ens varen trobar els professors sent els últims de la cua en l'àmbit retributiu i els podem deixar al capdavant de tot, serà un bon acord. Que si podem baixar les ràtios... ho entenc, i per tant això requereix una voluntat de diàleg i de mà estesa. Crec que aquell acord va ser un bon acord, que va fer possible que ens signéssim un segon, ho dic, firmat pels professors de secundària, que l'han revalidat, i per tant doncs, aquest acord s'ha ampliat amb els professors de secundària, i l'USTEC, doncs, que va sotmetre a consulta, no?, al d'això, i bueno, jo tinc un respecte molt important per tots ells. A vegades cadascú busca, no?, els culpables fora per intentar justificar les seves posicions, però honestament penso que el país avança per la via d'acordar. No acordar no ens porta a ningú enlloc.
Tornarà per això a convocar-los el govern properament?
Bueno, el govern ara està dialogant amb tots ells. Passa que entendrà que s'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat, no?
Per tant, vostè no té garanties de que la portaveu d'USTEC sigui útil en aquesta negociació?
No, jo crec que és normal. Ara toca a ells fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens adonia a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no?, sinó encarrilar-lo. Ho he dit abans. Jo crec que un punt d'acord que m'uniria, quan jo vaig estar en aquell moment, no?, substituint educació i vaig poder parlar amb tots, fins i tot amb la CGT, un punt de coincidència serà que tothom et dirà ningú d'aquests problemes va començar fa un any. Aquests problemes venen arrastrats de fa molt de temps i hi ha una expectativa, és normal que aquest govern hi doni resposta. Jo dic que el nostre govern, que està afrontant reptes importants en el país, doncs perquè el país en algunes coses li apreten les costures, té la voluntat d'avançar. I dic, crec que es demostra la voluntat d'avançar, hem posat 2.700 milions d'euros damunt de la taula. Jo sé que no és només una qüestió retributiva. S'ha posat molt d'èmfasi per part, no?, d'algunes organitzacions en la qüestió retributiva, i no és només la qüestió retributiva. Hi ha la qüestió retributiva, que hem fet un salt molt important, 600 euros més al mes és un salt molt rellevant des d'aquest punt de vista, baixar les ràtios, més suport a l'escola inclusiva, també més places d'educació especial. Bueno, em sembla que aquest és un dels camins amb els que nosaltres hem de fer, i hem d'aconseguir entre tots plegats treure l'educació d'aquest atzucar, que jo per això també ho he demanat moltes vegades, no? Hem de fer, vist el que ha passat i vist el resultat de la votació, crec que això implica una reflexió col·lectiva, que hem de fer tots plegats, i hem d'intentar veure com canalitzem aquest conflicte cap a una cosa productiva. Vull dir, el conflicte pel conflicte no ens solucionarà el problema, hem de ser capaços de tenir aquest diàleg.
Avui ens despertem també més tranquils que ahir. Ahir vam conèixer que hi havia 4 incendis que afectaven a Catalunya. Estan preocupats pels focs d'aquest estiu? Recordo que a l'octubre van actualitzar el pla de prevenció d'incendis pel 2026. No sé què s'ha fet que estipulava aquella resolució i si creu vostè que tot això està tenint algun efecte i amb què canviarà.
Bueno, preocupats hi estem, però sobretot el que li he de dir és que estem ocupats d'aquest tema. El mateix, no? Doncs estem preocupats per què? Doncs perquè ja és una obvietat que hi ha els efectes del canvi climàtic, les temperatures cada vegada són més altes, hem vingut de períodes de sequera molt importants, tot i que venim ara uns anys, a l'últim any d'un bon any en termes de pluges, però en general, diguem-ne, el bosc ha estat molt sec durant molt de temps, vivim cada vegada períodes de sequera més extrema. Per un cantó, doncs, hem anat fent aquest reforç, no?, dels servidors públics en matèria de prevenció d'incendis, saben que estem augmentant les plantilles del cos de bombers, dels agents rurals, dels Mossos d'Esquadra, però en una de les trobades del govern que varen fer ara gairebé farà un any a Arnes, el president va dir una cosa que crec que apel·lava molt al sentit comú, que és que a Catalunya hi ha massa bosc. A Catalunya tenim un problema perquè hi ha massa bosc. I moltes vegades, jo crec que erròniament s'han defensat posicionaments no conservacionistes que no tenen res a veure amb la història del nostre país, perquè en el nostre país ha sigut un país en el que hi ha hagut un mosaic normalment gràcies a l'activitat agrícola i s'han anat perdent camps i això ha fet que hi ha massa bosc. I què hem fet des d'aleshores? No? Doncs des d'aleshores hem determinat aquests 14 eixos de confinament prioritaris, que són eixos repartits per tot el país, pensats per evitar que algun incendi salti d'un massís a l'altre, i hem posat en marxa doncs ajuts importants per talar arbre per poder protegir masses forestals. No? En aquest sentit, doncs, hem començat amb les primeres 800 hectàrees sobre les que estem actuant, especialment a Terres de l'Ebre i a Girona, però el nostre objectiu és fer-ho en el conjunt del país, amb aquest esperit, no? Recuperar el mosaic agroforestal en el país, reduir el bosc, reduir... I crec, honestament, jo ho vaig viure en l'incendi de Paüls, que en algunes coses hem de fer una reflexió. No? A vegades hem tingut algunes posicions molt, no?, conservacionistes que en realitat posen en perill la pròpia biodiversitat i les pròpies persones, no? I hem de, no?, doncs, pues sí, s'ha de talar bosc, hem de poder fer franges forestals, no? És que, ojo que aquí hi ha una garsa, ojo, bueno, sí, ja, però és que si al final no hi haurà ni garsa, ni persones, ni urbanització, ni activitat agrària, si se'ns crema tot el bosc. Mm. I per tant, doncs, aquesta reflexió l'hem de fer i per això el govern s'ha posat en marxa, no?, a reduir massa forestal en alguns espais per protegir justament que el foc no vagi saltant d'un massís a l'altre.
El que diu, per tant, cal implicació de la ciutadania. No sé si estan fent alguna campanya de sensibilització també perquè la gent netegi els seus boscos i hi hagi una implicació cívica de tot plegat.
Sí, hi posem recursos. Ja vam publicar els primers 2 milions d'euros per fer franges forestals. Ara espero que aquest mes de juliol, perquè com sempre l'administració és complicada i les tenim encallades a la intervenció, però espero que puguin sortir ara al mes de juliol les bases de 15 milions d'euros per fer franges forestals d'una forma important a tot el país. Nosaltres hem de poder protegir les urbanitzacions, els nuclis urbans, el camp, i aquest és un element important. I de la mateixa manera que amb la pesta porcina africana, ja ho vàrem dir, hi ha massa senglars i hi havia que, diguem-ne, baixar la població de senglars, per tant, matar senglars, en el cas dels incendis, si volem preservar la biodiversitat, l'activitat agrària i les persones, cal reduir massa forestal en llocs on ha crescut de forma descontrolada. I això és el que està fent el govern, i crec que apel·lar al sentit comú. I després, evidentment, doncs, com sempre cada any, doncs, ara quan presentem tota la campanya d'incendis, doncs explicarem també, no?, les campanyes de conscienciació a la ciutadania, però ens cal fer franges forestals, ens cal dotar la nostra indústria forestal de recursos estables en el temps perquè es pugui modernitzar, perquè hi hagi maquinària, i en aquest sentit estem fent. I sí, doncs talar arbres és una forma de poder protegir els arbres en si mateix.
Una de les queixes dels ramaders i també dels agricultors és la simplificació i agilització dels tràmits administratius, que això és una de les seves carpetes. De fet, el pressupost del seu departament és de poc més de 1.000 milions d'euros i una de les partides que més destaquen són aquests 100 milions per l'anunciada reforma de l'administració. Com està avançant això, conseller?
Bueno, jo crec que aquest és un repte de país que tenim, ho han sentit dir, que hem de fer una guerra contra la burocràcia, el mateix, com hi hem arribat fins aquí, doncs algun dia ja ho analitzarem, però d'ara cap endavant hem de poder reduir tràmits, no? Justament, doncs, per exemple, fer cremes de rostolls o fer cremes controlades no pot ser que omplim a la ciutadania de paperassa, no? Poso alguns exemples de, no? Ara, les persones que envien doncs, menors a l'estranger, a vegades a estudiar, a vegades a visitar els pares, abans els fèiem anar a la comissaria. Això eren 40.000 desplaçaments a l'any i ara ho pots fer per internet. La gent que vol aprendre català, que és un dels nostres reptes de país, els fèiem anar al Consorci de Normalització Lingüística a buscar els certificats, ara ho poden fer per internet.
Però la simplificació, conseller, és compatible amb millorar els controls per evitar la corrupció?
Jo crec que ha de ser compatible, no crec que s'entendria en un moment en el que tu, no sé, pots demanar una hamburguesa o pots fer qualsevol tràmit a través del teu mòbil i t'arriba en temps i forma que nosaltres no ho poguéssim fer, a l'inrevés, amb major control perquè queda traçabilitat digital, no? I jo crec que en aquest sentit hi han dues coses. Aquest dimecres en el Parlament aprovarem el decret de simplificació de l'urbanisme en el món rural, que és importantíssim. El món rural del nostre país es buida, s'està buidant, de la mateixa manera que parlem dels problemes del país que s'emplena, els problemes del país que es buida, i necessitem que la gent s'hi pugui arrelar, i arrelar-se significa que puguis agafar una estable, una pallissa que ha quedat abandonada i la puguis transformar en habitatge, o puguis fer-hi activitat econòmica. I activitat econòmica no només vol dir agrària, vol dir que puguis un advocat que surt, no ho sé, d'un municipi del país, pugui obrir un despatx d'arquitectes o d'advocat, o de ioga, si vol, en el seu municipi. I això, hem portat un decret que simplifica les normes urbanístiques en els municipis rurals, que és sòl urbà i sòl no urbanitzable, que és fer un pont rural. No se li pot demanar, diguem-ne, a Montgai, o a Castelló de Farfanya, o a un municipi petit, o a Deltebre, que faci els mateixos tràmits urbanístics que se li demana a la ciutat de Barcelona o a la ciutat de Mataró per fer un POUM. I en aquest sentit, doncs, espero que això quedi convalidat en el Parlament, espero que, a més, amb consens important de les formacions polítiques, i jo crec que és el moment de que aquest salt que hem fet pels municipis rurals, que gairebé com una prova pilot, però que crec que té una càrrega de profunditat important, el fem per tot Catalunya, i el nostre objectiu és, abans de final del mes de juliol, portar a exposició pública el que ha de ser el projecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics i ambientals. El mateix, no? Per reduir llicències d'activitat econòmica que ara mateix triguem anys en poder-les donar i passar-les a declaració responsable, per poder facilitar els tràmits perquè una indústria s'instal·li en el nostre país. És bastant incompatible dir que volem dependre menys del turisme i que volem més indústria, i en canvi que tardem 6 o 7 anys en autoritzar una indústria a casa nostra. La industrialització no vindrà mai. I, per tant, bueno, crec que aquesta és una reivindicació que s'ha de fer, que feia falta, i el mateix, doncs, esperarem trobar el consens de les formacions polítiques, no només d'Esquerra Republicana dels Comuns, sinó també de Junts, perquè crec que és un bon projecte que espera el món econòmic del país i fer les coses més fàcils a la gent. Hem fet un país molt complicat.
Vostè parlava del risc de despoblar les zones rurals, no? Per exemple, una eina com el teletreball. Aleshores, per què el govern no facilita més teletreball perquè la gent pugui anar a desenvolupar els seus projectes personals a poblacions més rurals?
Bueno, jo crec que són dos debats diferents, no? El govern, saben que a l'inici de la legislatura va dir que en el cas dels directius de la Generalitat el teletreball no era una opció, perquè no és el mateix ser treballador que ser directiu. Una persona que és directiva té una responsabilitat, guanya més diners i té a sota seu la responsabilitat de liderar un equip. I jo, honestament, els he de dir, jo no se m'ocorreix la forma de liderar un equip des de casa. Això és molt complicat. I si algú ha trobat la fórmula, m'ho haurà d'explicar. Altra cosa vol dir, no? I per tant, una persona que a sota seu té un equip de, és igual, 5, 55 o 555 persones, com pot passar, crec que té la responsabilitat de poder liderar un equip, fer que hi hagi una cultura en l'organització, atendre a les empreses o als ciutadans, i això és important. I l'altra qüestió és el conjunt de l'organització. I és cert que ara doncs, estem en un debat sobre l'element de les 35 hores, que és una normativa estatal, estem negociant amb els sindicats, i aquí doncs, estem veient què significa, diguem-ne, reduir la jornada fins a les 35 hores, que d'entrada és un debat, diguem-ne, del que podríem ser favorables, però necessita un espai encara de negociació per veure com això s'aplica, i treballem en dir, bueno, ja que com podem també recuperar una mica de presencialitat, si anem a reduir hores de jornada per arribar a les 35, si és possible o no. I anem a treballar-ho i anem a escoltar en diàleg amb els sindicats.
El seu govern ara es troba a mig mandat, aproximadament, o pràcticament. Es pot trobar també amb una paradoxa, que és que tenim pressupostos, té una estabilitat parlamentària que ja voldrien altres, però en un context que és que l'esquerra espanyola està en uns moments molt, molt baixos. Com li preocupa a vostè, com a conseller de la presidència del govern de la Generalitat, el que està passant, la inestabilitat política que està vivint el govern espanyol?
A veure, que ens preocupa és una obvietat, no? Però jo li diria dues coses. El president de la Generalitat, el president Illa, va venir amb dos objectius. La primera era acompanyar un país que jo crec que honestament volia passar pàgina i centrar les energies del govern en atendre els problemes del país. I, evidentment, en el país hi ha oportunitats, hi ha reptes i a vegades hi ha conflictes. I crec que estem on estàvem, afrontant reptes de fons que el país té. En rodalies, en sanitat, en educació, en matèria econòmica. Avui presentem el Pacte Nacional per la Indústria i a vegades les coses van molt bé, i a vegades doncs, hi ha carpetes que tenen reptes més de fons perquè hem tocat el moll de l'os. I l'altre, honestament, vam dir superar una etapa de confrontació amb l'Estat per una etapa de col·laboració amb l'Estat. Perquè, honestament, pensem, ho he defensat abans, si defenso el país dels acords, el president defensa un país dels acords, creiem que per la via de la col·laboració ha de ser possible avançar més. I crec que en aquest temps hem demostrat que per la col·laboració hem avançat. Hem ampliat la plantilla als Mossos d'Esquadra, fins als 25.000 agents, estem desplegant 200 unitats judicials a Catalunya tan importants per la lluita contra la multireincidència. Hem arribat a un acord també amb Esquerra Republicana i amb el govern d'Espanya per desplegar un nou sistema de finançament i crec que aquestes són realitats tangibles que són positives pel país.
Per tant, sigueu al PSOE i m'està dient que Catalunya se'n ressentirà.
Bueno, jo això ho he dit amb aquesta claredat sempre. El govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya les coses li vagin bé i ha sigut possible l'amnistia, un compromís per l'oficialitat del català a Europa, pel finançament, per la condonació del deute del FLA, pels Mossos, o per la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a Terres de l'Ebre, tan important per la competitivitat i l'autonomia estratègica del nostre país, diguem-ne, fruit de la col·laboració amb el govern d'Espanya. I com que crec que la gent ens paga la nòmina a nosaltres perquè ens posem d'acord i fem avançar el país, doncs, ara, això és possible des de la col·laboració i des de l'exigència? Sí, no és incompatible tenir vocació de col·laborar amb ser exigent, però crec que això dona fruits i crec que el govern d'Espanya és una garantia de que el país avanci. Ho és pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, ho és pel govern i crec que per alguns partits de l'oposició. Si no, no hauria sigut possible l'amnistia i jo crec que aquesta reflexió pot estar damunt de la taula. Jo crec que, evidentment, doncs, visc en preocupació i vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya amb una pujada de decibels que crec que ja farien bé escoltar alguns dels missatges que el Papa Lleó va deixar en el nostre país, de, diguem-ne, d'unitat, tranquil·litat i baixar les revolucions. Però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i als catalans les coses vagin bé.
Anem a obrir torn d'intervenció als nostres agoristes, si no desmunten l'estudi. David Madí, endavant.
Sí, conseller, molts temes alhora, però intento anar ràpid. Ja estic molt d'acord amb l'anàlisi que fa sobre el tema de l'ensenyament, però arribats a aquest punt, jo que estic molt d'acord amb com plantegen les coses, arribats a aquest punt, i ara què? I ara què? Tenim, és un d'aquests exocacs on tens un determinat món que ha votat el que ha votat i que, per tant, s'ha enquistat l'assumpte, no? Ara què? Dos, en el tema de la guerra contra la burocràcia, seguint les seves paraules, cosa que celebro i que m'agrada molt, sigui ambiciós. La guerra contra la burocràcia, els que coneixem aquest país tan complicat que s'ha fet i tan rebuscat que s'ha fet, és una guerra que s'ha de fer amb destral, perquè si no, no tenen surts. Jo crec que això, els que teniu la constància, no? Tu ara, el conseller posava un exemple, no? Aquest juliol aprovarem per fer els tallafocs amb això, no? Aquests tallafocs no es faran al juliol. Això es faran més endavant i tal, i segurament és per un problema burocràtic. I finalment, només referir-me a la vinguda del Papa, jo crec que la setmana passada, inclús pels que formem part d'aquest col·lectiu no creient, jo declaro ateu, catòlic, apostòlic i romà, per entendre'ns, va ser un moment de satisfacció i d'orgull de país i d'autoestima de país i tot plegat, no? I menys per un tema, i li vull dir, i vostè em dirà, això és el punt i la coma, no, jo no crec que sigui el punt i la coma, és a dir, en aquest context d'una cosa tan ben feta, tan satisfactòria, la prohibició, el veto dels cantaires, aquests innocents que volíem fer, jo crec que això no és ni mig normal en un país democràtic i m'agradaria saber la seva opinió.
Bueno, jo començo per educació, que em sembla un element important, ho he dit. No hem arribat a un acord, hem arribat a dos acords, un amb comissions i amb UGT, i un segon que també ha sigut amb comissions, UGT, professors de secundària, i la voluntat va ser també amb l'USTEC, que van formar part de l'acord. No ha sigut possible amb un dels sindicats. Jo crec que ara s'ha de fer aquest període de reflexió i ens hem de donar aquest temps per poder escoltar-nos les diferents posicions. La voluntat del govern és sincera. és encarrilar aquest conflicte. O sigui, per la via del conflicte no ens portarem enlloc i, per tant, empatia. Jo l'altre dia a Sant Fruitós del Bages, no?, em vaig trobar amb un professor que m'explicava la situació i què significa per ells fer la feina amb aquest nivell de complexitat que actualment hi ha, i això requereix per part nostra una vocació de no inflamar més aquest conflicte, de desinflamar-lo. També és veritat, no?, que bueno, les vagues han anat fent la seva evolució i no era el mateix una mobilització o una vaga del 46% que una del 15%. No obstant això, diguem-ne, el nostre objectiu ha de ser una voluntat de diàleg i mà estesa. I crec que s'ha de fer confiança en un govern que ha sigut capaç de posar 2.700 milions d'euros damunt de la taula. És a dir, hem fet un salt que no s'ha fet en els últims 10 o 15 anys. I jo crec que també els hi vull demanar a aquelles persones que avui no comparteixen la posició del govern, doncs que confiïn que aquest govern ha tingut aquesta voluntat de mà estesa, si no, no hauria sigut possible això. I el mateix, un punt de realisme, per dir, escolta, crec que no arreglarem en 2 anys els problemes dels últims 10, i això ens requereix anar fent un pas darrere un altre. Si el missatge que hi ha de fons és que entenguem quin és el malestar que hi ha a les aules, jo li he dit que l'hem escoltat i el sabem, i fins i tot el podem compartir, però que la nostra voluntat és treure aquest problema de l'atzucac i no perjudicar els alumnes i les famílies. En relació a la visita al Papa, no? Jo per això abans ho he dit, lo del punt i la coma, que també segurament anava aquí, jo ho he de dir, crec que hem de fer una reflexió com a país de quina és la imatge que nosaltres volem donar. Jo crec que la imatge que volíem donar era aquesta. Un cap d'estat, un líder espiritual com el Papa, una persona significada per la pau, parlant en català, amb la nostra llengua, posant en valor la figura d'Antoni Gaudí, el contrast amb altres parts de la visita crec que s'expliquen per si sols. Crec que aquesta és la imatge que volem donar com a Catalunya, no? I jo crec que
els segadors anaven en contra d'això?
Bueno, jo crec que són dues coses diferents. La protesta és legítima.
No, això no era una protesta.
No, a veure, hi havia, diguem-ne, amagar banderes estelades...
Això no és una protesta.
Voler fer protesta és legítim. En el carrer hi havia gent que protestava. I jo crec que hem de fer una reflexió. Dic, jo puc entendre-ho, que hi hagi gent que vulgui protestar. Crec que en els actes institucionals... Crec que en els actes institucionals, i en aquest cas un acte que era de la Sagrada Família, doncs hem de decidir si donem espai perquè hi hagi protestes o no. Perquè un dia hi haurà una protesta que ens agrada i un dia hi haurà una protesta d'algú que potser no ens agrada tant. I aquell dia haurem de reflexionar.
Però és que jo crec que això no és una protesta.
Bueno, vostè
sabrà que Gaudí era un catalanista independentista radical i que no s'entén tot això sense la vinculació entre l'home de fe i aquesta manera excel·lent de veure Catalunya.
Crec que l'èxit del país...
L'èxit del país és evident. Doncs però crec que és impropi d'un país democràtic que passi aquesta cosa, francament.
Bueno, jo crec que avui hi ha molts catalans i catalanes, fins i tot molta gent independentista, que ha sentit orgull de veure la imatge del país projectada d'aquesta manera.
Sens dubte.
I la resta, doncs, si algú vol anar a cridar crits d'independència o contra la independència, o a favor de no sé què, o a favor de no sé quantos, que és legítim en el país, dic, bueno, crec que hi ha espais per poder fer la protesta, i hi ha espais que són espais institucionals. I també hi hem de fer una reflexió, perquè un dia hi haurà protestes en el signe que potser ens agraden i tu potser comparteixes, i un dia et pots trobar que hi hagi algú que canti l'himne d'una altra cosa, que potser no et fa tanta gràcia. I aleshores, bueno, crec que això és un espai que hem de protegir. Era la imatge. Catalunya va sortir ben representada. Ostres, jo crec que Catalunya va sortir representada d'una forma excel·lent, i s'ha d'agrair, i és legítim. En el país hi ha moltes opinions i jo les puc entendre, algunes les comparteixo i altres no. I dic, hi ha espais per poder fer protesta, hi ha espais per poder fer reivindicacions, i hi havia un espai que era més institucional, però bueno, crec que amb això s'han donat ja explicacions.
Montserrat.
Sí, jo, per part meva, vull felicitar el govern i en general a Catalunya de l'exemplaritat de tot el que es va fer en la visita del Sant Pare. Crec que si estava projectada Barcelona i Catalunya al món, ara ja va camí de l'estratosfera i de la gestió d'aquesta situació de la que parlava el David especialment. Però, conseller, jo tinc una pregunta de tipus pràctic, perquè jo tinc molt a prop al parc de Collserola, amb totes aquelles cintes d'aquest confinat. No sabem exactament hores d'ara, perquè va haver-hi un moment en què hi havia molt soroll mediàtic respecte de la pesta porcina. En un moment determinat va passar. Hi ha molta gent que ja ha començat a saltar-se els confinaments i a mi m'agradaria puntualment saber on està això. Aquesta és una. I després, jo crec que en el moment actual, malauradament, el Partit Socialista, i no sé si per extensió el Partit Socialista de Catalunya, és més entès per la ciutadania no com una eina d'entesa o d'alguna manera coordinar altres tipus de sensibilitats polítiques, sinó com una raó per pagar més impostos. És a dir, tenint en compte el que sembla que són els casos de corrupció, on podria dir, home, si no hi hagués tants casos de corrupció, potser la nostra pressió i sobretot esforç fiscal no seria tant. Ja vaig a la pregunta. La Generalitat de Catalunya té la competència sobre donacions. I ara mateix Notaries i Registres està constatant que moltes famílies estan fent un esforç suplementari de deixar donar diners als fills perquè puguin donar l'entrada d'un pis, que si no, les hipoteques són impossibles. No, no és possible, no seria forassenyat pensar que una de les maneres d'ajudar a l'accés a l'habitatge per part de la gent que comença o que construeix una família fos de treure l'impost de donacions en aquestes donacions específiques donades dins de la família per fills que compren el primer habitatge i que, per tant, accedeixen a aquest bé que hem comprovat que és tan escàs i que la gent hi té tants problemes. Per tant, pesta porcina i impost de donacions.
Mira, sobre la pesta porcina diré... I serem el temps que faci falta i fins que faci falta, entenent el sacrifici que significa per a moltes persones, pues, perquè és la seva pràctica del lleure, etc etc. Moltes vegades hem parlat en el país de quin sacrifici ha fet, diguem-ne, la Catalunya rural en favor de la Catalunya metropolitana. Perquè hi ha l'energia, perquè hi ha els pantans, per moltes qüestions. Perquè a vegades per infraestructures... Bueno, crec que en un exemple com aquest la solidaritat ha de ser inversa i la Catalunya urbana també ha de ser, diguem-ne, solidària amb el conjunt del país. Darrere de la indústria porcina del nostre país hi van molts llocs de treball i és fonamental. I estem davant de, diguem-ne, d'una malaltia que s'ha estès per molts països d'Europa. Nosaltres hem tingut un focus, hem tingut un brot, que l'estem contenint.
Ah, però això és el que volia dir. Que l'estem contenint. En quina circumstància estem?
Que l'estem contenint. De moment no hem trobat nous focus fora del radi. Uh-huh. Diguem-ne, estem eliminant la població de senglar, que és en l'origen, diguem-ne, del problema que hi ha amb la fauna salvatge en el nostre país. A Catalunya hi ha un problema amb la fauna salvatge, o sigui, de la mateixa manera que hi ha massa bosc, hi ha massa senglar, hi ha massa conill i hi ha massa capirol. I això només té una solució, que és rebaixar aquesta població de capirol, de conill i de senglar. I en el cas de senglar, doncs és així. Per tant, estarem durant el temps que faci falta, fins que faci falta, fins que haguem pogut reduir a zero en la zona, en la zona en qüestió, no? El senglar, per poder garantir, diguem-ne, el primer, la protecció de la pròpia biodiversitat, és a dir, la resta de senglars que estan en zones no contaminades. Dos, la pròpia indústria i els llocs de treball del país. I això, doncs, si algú ha de... no pot sortir a córrer per la carretera de les aigües, doncs ho entenc.
S'ha de controlar, perquè ja comença a saltar com a cabirols.
I s'ha de demanar el sentit comú. Ho he dit abans, moltes vegades se li ha demanat en la Catalunya rural o se li ha imposat una espècie de solidaritat amb la Catalunya urbana. Doncs crec que la Catalunya urbana és el moment de que demostri amb sentit comú això. I, evidentment... ho he de dir, evidentment, una altra cosa és la gent que té activitats econòmiques a la zona. Bueno, aquest és un problema més específic de cirurgia fina. Què significa si tens un restaurant, un alberg, i en aquest sentit, doncs, el govern està treballant amb aquesta activitat per fer-ho. No? En relació al tema fiscal, crec que hem de fer una reflexió sobre la fiscalitat. Si volem bons servidors públics, si volem bons serveis públics, necessitem, diguem-ne, un sistema de fiscalitat justa. Perquè puguem posar 2.700 milions damunt de la taula en matèria d'educació, diguem-ne, això surt dels impostos dels ciutadans i ciutadanes del país. Si hem de posar més recursos per fer el Clínic, el nou Hospital Vall d'Hebron o l'Hospital Trueta a Girona, això surt dels impostos dels ciutadans i ciutadanes del país. I, per tant, en matèria fiscal no hi ha més que el que hem fet, en els últims pressupostos, que va ser rebaixar la pressió fiscal a les persones, diguem-ne, que guanyen menys de 35.000 euros. I en aquest sentit, doncs, el govern, fruit dels acords tant amb Esquerra Republicana com els comuns, no hem volgut plantejar, diguem-ne, noves mesures fiscals en aquest sentit. Però sí que ho dic, que hem de fer una reflexió, perquè tothom demana, no?, més mestres, més Mossos, més bombers, més hospitals, més escoles. Bueno, això ho hem de pagar, d'alguna manera. I ho hem de pagar, diguem-ne, per un cantó, abordant-ho amb el nou sistema de finançament. Per això és tan important que s'aprovi en el Congrés dels Diputats el nou sistema de finançament, que signifiquen 4.700 milions d'euros més pel conjunt del país, i l'altre, això surt dels impostos de tots els catalans i catalanes, no?
Pau Llong.
Conseller, penso que una de les formes més... Ai, que no em sento. més perilloses d'autoritarisme en una democràcia és la que es vesteix d'aquesta mena de to civil i civilitzat, d'acord? I a mi m'alarma profundament algunes mostres d'autoritarisme del seu discurs d'avui. La primera, contestant al David Madí, la qüestió de que hi ha una mena de protesta en un acte institucional que no és legítima, perquè vostè diu que és legítima, però, que vol dir que no ho és. vostès van considerar que cantar els segadors en un acte institucional és un acte de protesta i, a més, no és legítima, cosa que per mi és una mostra d'autoritarisme, malgrat les seves molt bones formes, que per mi és incontestable. També quan acusa l'USTEC de consultar els professors i considera que això que fa l'USTEC el desacredita com a negociador. Jo m'agradaria que no interrompés, perquè vostè ha fet un monòleg de molta estona i la meva pregunta...
Bueno, acaba, Pau, però s'aconsella la presidència, vull dir, endavant.
Sí, jo soc un ciutadà de Catalunya.
Sí, evidentment.
Digues.
Estic aquí per preguntar o estic aquí per fer-li un massatge al conseller?
No. Però pregunta'm que jo respondré.
Endavant.
Però és que no m'interrompi quan acabi la pregunta, però... no? És molt demanar, això?
No, home, però... Bueno,
si no vinc, no passa res, no hi ha problema.
Sí, clar.
D'acord.
Parlant del to. Va,
llavors, endavant. El to és el meu. Si no ens agrada, doncs a mi no m'agrada el seu. Respecte a la qüestió que ha dit vostè de que es busca culpables fora per justificar les seves pròpies posicions, jo crec que és exactament el que està fent vostè amb l'USTEC. Vostè va venir aquí a presentar com un acord de país, com li ha preguntat al Ricard Ostrell, quan no era un acord de país, era un acord amb una minoria sindical. La consulta que ha fet USTEC a les bases no han desacreditat a l'USTEC com a negociador. El que han dit a vostès, al govern, és que els professors estan cremats i que no en tenien prou amb un acord que vostès van vendre per fragmentar la unitat sindical com un acord de país, quan era un acord amb una minoria sindical. Per tant, això no desacredita ningú. El que fa és plantar-los-hi a davant de la cara una realitat que és la situació dels PAES és insostenible, la situació de les ràtios és insostenible, la situació del 03 és insostenible, la negociació que s'ha volgut fer només amb el personal laboral sense el comitè de vaga és insostenible, i per tant, evidentment, les vagues han anat perdent força a mesura que s'acosta el juliol, perquè els professors estan cremats i estan cansats de que se'ls retirin 180, 120 euros, i per tant és legítim que no hi hagi el mateix seguiment de les vagues, però jo em mostro realment, no sé, incrèdul amb la falta d'autocrítica del govern. O sigui, se li pregunta literalment, vostès es van equivocar plantejant com un acord de país un acord amb la minoria sindical, i resulta que el culpable al final del seu discurs és l'USTEC una altra vegada. Per tant, per concretar la pregunta en una qüestió molt, molt concreta i molt específica. Legitimaran el comitè de vaga conformat per tota la comunitat educativa que han dit que les ràtios són insuportables, que l'inclusiva està infradotada, que falten PAES. Legitimaran aquest espai o seguiran intentant fragmentar l'espai laboral i personal en el món educatiu per presentar-se com persones que busquen l'acord, però que, en el fons, no estan aconseguint un acord amb la majoria de professors que els han dit no ens agrada aquest acord?
Conseller.
I jo, Pau, t'he de dir que com que discrepo de fons amb el que dius, perquè honestament crec que treus una interpretació que jo que no he exposat, i crec que falta una mica la veritat. Però en tot cas et dic, per què ho penso? Dic que defensem un país dels acords, i a mi no em sembla ni bé ni malament. Ja era una qüestió anunciada que l'USTEC consultaria a les seves bases, i jo tinc un gran respecte per l'USTEC. M'agradaria que ens poséssim d'acord, a vegades no és possible, i això a vegades vol dir que requereix més temps. La nostra voluntat és una voluntat de desinflamar aquest conflicte i de tenir una voluntat de mà estesa. Va ser positiu, ho dic honestament, arribar a un acord que baixava les ràtios, que posa més recursos a l'escola inclusiva i que posa més recursos per augmentar el sou dels professors. Crec que va ser un pas important. Crec que va ser un segon pas important en poder ampliar aquest acord amb l'USTEC i amb els professors de secundària. Doncs crec que va ser un pas important. També vull assenyalar una cosa, dic, perquè en les teves paraules, si no, sembla que no hagi passat. El sindicat de professors de secundària, que és el majoritari en els professors de sindicat de secundària, ha validat aquest acord. I, per tant, avui no només hi ha un acord amb Comissions i amb UGT, hi ha un acord amb Comissions, amb UGT i amb els professors de secundària. L'USTEC va signar aquell preacord, va fer la consulta, era una qüestió sobre la que estàvem avisats, i a mi no em sembla ni bé ni malament. La nostra vocació ha de ser la d'escoltar. He dit que hem de fer una reflexió tots plegats. No crec que ni acrediti ni desacrediti a ningú, honestament, no crec ni que acrediti ni desacrediti a ningú, però crec que hem de fer una reflexió tots plegats de què significa, després d'haver arribat a un primer i a un segon acord, la situació en la que estem, i que això requerirà de tots nosaltres voluntat de diàleg. Dos s'entenen si tenen vocació d'entendre. I jo crec, honestament, que el conjunt dels sindicats hem de poder-los escoltar i saber quines són les seves posicions, de la mateixa manera que nosaltres hem exposat quines són les nostres. I com que hem demostrat per la via d'arribar no a un, sinó a dos acords, que hem sigut capaços de trobar espai comú, doncs vull pensar que, fruit de seguir-nos escoltant, i arribarem en aquest diàleg. I, per tant, ho dic honestament, ara ho dic, també hem de fer una reflexió de país. Jo, quan he parlat amb tots ells, el que et diuen és, bueno, hi ha una certa, no, aspiració de que aquest govern resolgui un problema de quant de temps fa. O sigui, quan jo m'he trobat al capdavant de, en aquells dies, no?, amb la consellera Niubó, tocant un complement específic salarial que fa més de 15 anys que no es toca, què ha passat a Catalunya en aquests últims 15 anys? N'hem parlat, prou o no? És una reflexió que farem com a país. Com és que en els últims 15 anys no es va arribar a cap acord per baixar la ràtio, es posar més recursos a l'escola inclusiva i augmentar els sous dels professors? Perquè jo li diré com em vaig trobar els professors de Catalunya. Em vaig trobar els professors de Catalunya els tercers per la cua d'Espanya.
Sí, però segons ell hi ha hagut protestes dels sindicats durant aquests anys, eh?
Sí, sí. I aquest govern, hi ha hagut protestes, però no hi ha hagut avenços. I aquest govern ha trobat, diguem-ne, aquesta situació i ha situat els professors del país dels tercers pitjors pagats al capdavant de la comparativa. I això vol dir que hi ha gent que està cremada, si jo ho he dit, si en sou perfectament, parlo bastant amb gent del país, de molts sectors. I crec que això ens implica que, en comptes d'enquistar el problema, aquesta és una reflexió que hem de fer tots plegats, que implica el govern, que implica els representants de la comunitat educativa, de seguir parlant per poder canalitzar aquesta situació. I això és el que honestament penso. I pot agradar més o menys, però és la posició que nosaltres tenim. Ens vam trobar una situació, t'he de dir, en alguns casos d'abandó. Com tenim els centres escolars a Catalunya?
Era un acord de país o no era un acord de país? És que és tan fàcil com... La gent per negociar necessita que la gent sàpiga que a l'altra banda hi ha algú que sap rectificar.
Home, doncs...
És molt catòlic, això de rectificar.
Sí,
jo vaig sortir dient que hi havia un acord de país quan no hi era, em vaig equivocar, m'ha estès amb l'USTEC. No, a vostè li està dient a l'USTEC indirectament, són culpables de buscar fora per justificar les seves posicions.
No, però això...
Home,
això
és la millor
això,
manera de Pau, fomentar això, el diàleg, és
Pau,
que la veritat...
Pau, això ho dius... Això ho dius tu, jo crec que un acord...
Les millors maneres del món, però s'està dient que l'USTEC és un sindicat irresponsable...
Jo no, en absolut, això ho dius tu.
Línies perfectes.
Bueno, però llegint entre línies, això és algo que fas tu, no dic, mira, dic, honestament, crec que un acord que posa 2.000 milions damunt de la taula és un acord molt rellevant pel país. I ja està, i et dic, i aquest és un conflicte que ve de lluny, sí, i crec que aquest govern, doncs, l'està afrontant, i a vegades, quan un afronta els problemes de cara, doncs no troba una solució immediata. Podríem haver seguit posant el problema sota la catifa, com ha passat en els últims anys, i així anar fent el problema més gros. Mira, jo conec com són les inversions del Departament d'Educació. Les inversions en el Departament d'Educació en matèria de manteniment de centres educatius estan ensorrades a Catalunya en els últims 10 o 15 anys. Mm-hmm. No s'ha fet el manteniment, no s'han climatitzat les aules. Bueno, nosaltres portem 2 anys, hem augmentat les inversions del Departament d'Educació de 200 a 300 milions d'euros per poder fer el manteniment que es porta sense fer durant els últims 15 anys. Aleshores, et dic, sí, clar, és que estem revertint una situació que ve de molt de lluny. I això requereix de tots no inflamar més el conflicte i tenir vocació d'anar abordant aquesta situació. Crec que va ser un bon preacord el que vam signar amb l'USTEC i amb l'ESPEC.
Ara és un preacord.
No?
Abans era un acord de país. Però
no, dic, vàrem signar un preacord perquè s'havia de poder ratificar.
Mm-hmm.
Si vols li dic acord, però diguem-ne, els sindicats firmants em diran que no ho era fins que es signa. Mm-hmm. Per tant, vàrem arribar a un preacord.
Em pensava que es referia al de Comissions i UGT.
El que vàrem arribar amb Comissions, sí, amb UGT, amb l'ESPEC i amb l'USTEC, crec que va ser un bon preacord. Si no, no l'haurien avalat els sindicats. I crec que ho va ser-ho. I ja està, i la consulta ha anat com ha anat. Cap problema, doncs ens parlarem entre tots per intentar resoldre un problema de país. I crec que això és el que s'espera d'un govern com el nostre, que ha vingut a afrontar reptes que Catalunya feia temps que no els podia abordar. I això requereix, doncs, vocació de mà estesa, de diàleg. Ara també hem de ser capaços d'entendre que els recursos dels catalans són els que són, que hem de poder trobar recursos per sanitat, per seguretat, per fer infraestructures, per fer habitatge, i honestament crec que en el cas d'educació amb 2.700 milions d'euros és un acord molt significatiu pel país i és normal que el defensi. Afra.
Aviam, jo no m'agradaria entrar en un conflicte entre organitzacions sindicals perquè em sembla absurd i, en tot cas, qui perd són els professionals, però diré una evidència, el fet de no ser majoritari no t'inhabilita per poder negociar. Això ho veiem a molts sectors d'activitat i, evidentment, trobo que el primer acord que es va aconseguir millorava condicions i, òbviament, el segon preacord, en tant són organitzacions més representatives, encara millorava més les condicions. És perfectament legítim que hi hagi professionals que considerin que se li queda curt i, per tant, jo comparteixo el fet, coneixent una mica les dinàmiques de la negociació, comparteixo el fet de que ara mateix el que es necessita és temps, és reflexió i mantenir el diàleg, per suposat, i definir objectius si és que algú ha de tornar a definir objectius. Trobo que és el més encertat, sincerament, veient la situació. Un cop dit això, també m'agradaria posar en evidència un fet. Per sort o per desgràcia, tenim terra veïna on estem veient com el diàleg és absolutament inexistent. I veient el que està passant a Madrid, és absolutament inexistent. Amb això no estic dient
que el diàleg sigui suficient. El que estem dient és que el punt de partida és que tenim diàleg, que tenim acords, i que si aquests acords poden ser millorats, avanti, només faltaria, perquè només faltaria reconèixer que aquests professionals porten 25 anys en condicions congelades. Però reivindicar una mica aquesta idea, cada dia ho estem veient a tots els centres de treball. Organitzacions minoritàries que no deixen de ser representatives, però no són les majoritàries, òbviament dialoguen i òbviament acorden, i òbviament el seu marge d'acord per la capacitat representativa no és tan gran, però si és una millora. O sigui, jo crec que això no va de deslegitimar organitzacions o representacions. Altra banda, a mi m'agradaria, en aquest país d'acords, si més no un país de més acords que d'altres, m'agradaria saber quin és el paper que està jugant a dia d'avui Aliança Catalana, que em preocupa profundament, i per altra banda, efectivament, 2 anys de govern, i m'agradaria un breu balanç, com estàvem, com estem, hem millorat, un breu balanç al respecte.
Breument, conseller. Bé, sobre on som, no?, com a país, jo crec que aquests 2 anys ens deixen un govern, ho he dit abans, el president Illa va venir a obrir una nova etapa a Catalunya per posar les energies en alguns dels reptes de fons del país, en matèria d'infraestructures, d'habitatge, d'enfortiment dels serveis públics, i, a més, per ho he dit, obrir una etapa de col·laboració que donés bons resultats pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I crec que aquests 2 anys així ho demostren. Hem sigut capaços de tornar a engegar la maquinària de construir habitatge públic a casa nostra, estem abordant una agenda d'infraestructures en el conjunt del país. Si parlo en l'àmbit de la sanitat, doncs els hi diré, no? Estem desbloquejant l'Hospital Trueta a Girona, estem ampliant l'Arnau de Vilanova a Lleida, estem fent les obres de l'Hospital Joan 23 a Tarragona, ara estem acabant la connectivitat del nou bloc d'ascensors que ha de permetre connectar el turó on està el verge de la Cinta Tortosa a l'Hospital de Tortosa amb la part baixa de la ciutat, farem el nou campus del Clínic. Jo vaig estar inaugurant l'altre dia el CAP de Sant Fruitós de Bages i fa una setmana el CAP de Pineda. Estem fent actuacions en més de 28 centres d'atenció primària que estem inaugurant a tot el país, i estem afrontant reptes de país que venen de molt enllà, com és el cas de l'educació, i per tant el govern no només està per dir les coses que funcionen molt bé, també està per dir aquells llocs on tenim reptes, i és cert, en l'àmbit d'educació, tot i que amb en Pau tinguem visions diferents, però en l'àmbit d'educació tenim un repte de fons, i crec que el govern i el conjunt de la comunitat educativa doncs estem intentant veure com som capaços de sortir d'aquest atzucac, no? En matèria de seguretat, tot i que venim ara d'una situació complexa pel tema dels tirotejos, però és la comunitat autònoma on més baixen els delictes de tot Espanya. Mentre a Espanya estan pujant els delictes aquest últim trimestre un 1%, a Catalunya estan baixant un 6%, després d'anys en els que estaven pujant, i crec honestament que tenim un govern que afronta els problemes de cara. Amb estesa, però afronta els problemes de cara. Hem sigut capaços de posar una proposta de finançament, 13 anys a Catalunya queixant-nos de l'infrafinançament i el dèficit fiscal, i no hem estat capaços de trobar una solució. Aquest govern ha posat a damunt de la taula, fruit d'un acord amb Esquerra Republicana i el govern d'Espanya, un acord en matèria de nou sistema de finançament que posa 4.700 milions d'euros, que entre altres coses han de servir per poder tenir recursos per finançar aquesta transformació de l'educació i de la sanitat del nostre país. I per tant, ho dic honestament, el país té reptes, però jo sóc del parer que el país té moltes més oportunitats. Hi han reptes, la inflació doncs toca la butxaca dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però malgrat tot Catalunya està creant rècords d'ocupació, estem creant rècords d'exportació. A Catalunya s'està fabricant el primer vehicle elèctric de tot l'Estat, que és que és aquest Cupra Raval, tenim rècords d'inversió estrangera, i per tant, dic, bueno, honestament, el país té reptes, en alguns casos té problemes, però crec que hi ha un govern que afronta els problemes de cara i que diu les coses tal com són. I que ha vingut per afrontar problemes que feia molt de temps que el país necessitava que poguéssim abordar. A vegades hi ha l'expectativa que ho resoldrem els problemes dels últims 10 o 15 anys en 2, i no serà possible. I a més els dic una cosa, no serà possible només amb el govern. Necessitem de la col·laboració dels partits de l'oposició, perquè el país l'hem de poder construir entre tots. I per tant, d'Esquerra Republicana i dels Comuns, amb qui hem pogut arribar a un acord de pressupostos, també aquest govern ha servit perquè tornéssim a tenir pressupostos, després de que, diguem-ne, portàvem uns quants anys a Catalunya sense pressupostos. Però també serà necessària la participació de Junts. I per tant, ho dic honestament, el país l'hem de poder construir entre tots. A vegades el diàleg no acaba de fluir i hem de ser capaços de construir-lo. Aliança Catalana, ho he dit moltes vegades, crec que és un enemic que té Catalunya, que ens ha d'unir al conjunt dels demòcrates, perquè no representa els valors que som com a societat, perquè intenten explicar la desafecció política, la desconfiança, culpant a les persones migrades. Crec que aquests no són els valors de Catalunya. Si em permet, arran de la visita del Papa, crec que tampoc són els valors de l'Evangeli, però en aquest cas és una opinió personal meva, que tenen a veure, no?, amb cuidar de les persones del nostre país, i és veritat que som un país que ha augmentat de població, això és innegable. Crec que la contribució a l'economia, als impostos, a pagar les pensions, ha sigut, diguem-ne, clara i evident, però també tenim un país que ha de fer els deures per acompanyar el país que ha passat dels 6 milions als 8 milions d'habitants a tenir les infraestructures, els trens, l'habitatge, els serveis públics d'un país de 8 milions d'habitants i no de 6. I fer aquest trànsit entre el país dels 6 milions als 8 milions no es farà en dos dies. Passarem per alguns moments complicats, com estem veient en alguns dels sectors dels que hem parlat avui. Però hem de poder-ho abordar amb mà estesa i amb vocació de diàleg. I, per tant, afrontant, ho he dit, els problemes de fons que té el país, abordant qüestions com el finançament, abordant qüestions com les infraestructures, però, honestament, crec que l'Aliança Catalana no té futur a Catalunya perquè no representa els valors del nostre país, i hem de tenir un esforç col·lectiu de totes les formacions polítiques demòcrates per fer-hi front. I aquests dies que estem parlant de la guerra a l'Iran, també hem de subratllar, d'alguna forma, que aquesta espècie de internacional ultra que hi ha en el món, és igual de Netanyahu a Trump, i que en el cas d'Espanya passa per Vox i Aliança Catalana, que tant se fa, però ve a ser el mateix, diguem-ne, també són els responsables de tot aquest gran desordre que hi ha en el món i que acaba impactant a la butxaca dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya quan anar a omplir el dipòsit de benzina o anar a fer la compra surt més car. I crec que avui els enemics de la indústria o els pagesos són ells.
Conseller, vaig a deixar, però abans, ara parlarem amb